A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Vinga, deixem el pobillatge i anem de nou a la qüestió de la neteja. A partir de les paraules que ens ha deixat el regidor Jaume Monasteri, d'aquí uns moments tornarem a enfilar la història amb tots els matisos que cregui convenient Marcos Gordaliza, que és el portaveu de Subornet. Segons ens deia el regidor, l'empresa ha presentat un recurs contenciós al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya respecte a la decisió que en el seu dia va fer el Tribunal Català de Contractació respecte a la impugnació del concurs de gestió de la neteja Sitges que va fer en el seu moment l'empresa Subornet. Subornet, que és una UT, una unió temporal d'empreses, formada per OHL Servicios Ingesan i per Cersa Serveis Reunits. De moment ens quedem amb això i amb les paraules que ens deixava el regidor fa pocs minuts, que deia que en cap circumstància la presentació d'aquest recurs aturava el desenvolupament del contracte, de l'execució del nou contracte de neteja a Sitges. Senyor Marcos Gordaliza, bon dia, bona hora.
Bon dia.
El que he dit és més o menys així?
Sí, la veritat és que el senyor Jaume Monasteri té raó que el procés d'aquesta denúncia que hem presentat al contenciós no paralitza el procés, de moment.
Sí.
I quan surti el resultat ja veurà què passa. Jo he sentit que el regidor estaria molt tranquil. Jo no n'estaria tant.
És que precisament el que li demanem ara a vostè és que puguem fer també pels nostres oients la contextualització de tot plegat. Vostès el mes de març ja varen presentar en el seu moment una impugnació del concurs al Tribunal Català de Contractació.
Sí, sí.
Per què, senyor Gordaliza?
Mira, nosaltres quan vam presentar aquesta oferta s'ha de dir, li explico una mica la història.
Sí, sí, oi tant. Ens interessa saber-la tota.
Jo sóc ribetà i faig molta vida a Sitges.
Uh-huh.
I històricament, normalment, les empreses que estem a la nostra comarca o a la nostra poble mai ens presentem. I en aquest cas vaig fer un exercici de responsabilitat perquè pensava que Sitges necessitava un canvi. Un canvi de que feia 14 anys que tenia una empresa amb molts problemes històrics de la neteja de Sitges, no ho dic jo, ho diu la premsa durant molts anys, i vaig fer un exercici de responsabilitat de dir em toca presentar-me perquè jo vull un Sitges més net.
Uh-huh.
Vaig buscar un soci local al territori, que és Cersa, que fa 40 anys Cersa era una empresa que era de Transport Vilanova, que va anar a teixir a Sitges fa molts anys, recollir la brossa de Sitges fa 40 anys, i vaig fer un exercici d'històric.
És a dir, perquè tothom ens entengui, a veure si la meva memòria va bé o no, senyor Gordaliza, l'empresa Cersa recollia les escombraries de Sitges abans de l'OBE?
Exacte.
Abans de l'OBE.
Sí, exacte. Era Transports Vilanova.
Transports Vilanova. Mare de Déu.
És per això...
Ens fem grans.
Vull que entengui una miqueta el per què d'aquesta presentació, el per què d'aquesta responsabilitat que hem fet i el per què d'aquesta investigació d'anem a presentar el millor per Sitges.
Uh-huh.
I nosaltres pensant que hem fet una oferta que portàvem treballant més de 2 anys, i per això, en el moment que es presentem i que el motiu de l'exclusió doncs ens va agafar una mica fora de joc, i és per això que estem anant per totes i no pararem fins a arribar al final.
D'acord. Vostè, haig d'entendre, senyor Gordaliza, és d'Ingesan?
Sí.
És d'Ingesan, eh? I aleshores Ingesan va buscar un soci que va ser Cersa i van presentar aquesta oferta amb el nom de Subornet al concurs de gestió de la neteja. Ens comentava el regidor Monasterio que, com en molts concursos, primer hi havia una part, per dir-ho d'alguna manera, que fa una criba inicial entre les empreses que es presenten al concurs abans de posar en pràctica les diferents valoracions a diferents ítems, i les de les 4 empreses que es presentaven, 3 ja van quedar fora inicialment del concurs perquè no van superar aquesta criba inicial. Això és el que a vostès els va cridar especialment l'atenció?
I no deixa de ser estrany que d'un concurs que avui dia costa molt que hi hagi concurrència als concursos públics, que amb la primera criba que es carreguin ja 3 i només quedi una. No deixa de ser curiós. I que sigui l'empresa que ja estava abans, encara és més curiós quan el passat que tenia aquest servei a Sitges ja venia d'una problemàtica històrica.
Quina resposta els van donar? Quina explicació els van donar?
L'explicació que ens van donar era que, primer, que la nau... O sigui, havien de posar dues naus a l'oferta. No, te van posar tres. I una de les naus que van posar nosaltres és que el nostre soci té una nau molt gran, la Castelldefels, que fins que jo sabia, el terme, el que són les botigues de Sitges, per mi és el municipi de Sitges. Per mi. I és, potser és per això el problema que tenim ara mateix, que les botigues diuen que poden trencar perquè l'Ajuntament no se'l fa seu. Nosaltres vam calcular que el plec posava entre 5 i 10 quilòmetres del municipi, podíem tenir una nau.
Sí.
Per nosaltres, Castelldefels, de les botigues, estava a 5,4 quilòmetres, i el motiu de l'exclusió diuen que nosaltres la nau que vam posar que estava a 19 quilòmetres del centre del municipi, que això el plec no posava en lloc. Llavors jo entenc que per ells el terme municipal de Sitges acaba al centre del nucli. O sigui, a partir de les costes Garraf i les botigues, per ells ja no pertany a Sitges.
Això és una qüestió de... perquè també tothom ens entengui, perquè la distància és objectiva sempre i quan es facin servir els mateixos punts de mesura a un costat i un altre. La nau està en un lloc i aleshores tot depèn de si comptem el municipi de Sitges a partir de la línia del terme municipal o si ho comptem, jo què sé, a la punta de les Coves.
Però a l'oferta, el plec d'ells posava el del municipi de Sitges i el municipi abarca tot el radi fins a les botigues.
Per tant, vostès entenien que aquesta nau estava respecte al terme municipal de Sitges a una distància de 5 quilòmetres.
Entre 5 i 10.
Entre 5 i 10 quilòmetres, tal com manava el concurs de clàusules. Vostès van presentar al Tribunal Català de Contractació una impugnació a aquest concurs. El tribunal al final va sentenciar que no, aquesta impugnació no té recorregut. Què us va dir el Tribunal Català de Contractació?
Normalment el tribunal el que fa és que quan hi ha una explicació tècnica, ells sempre s'agafen al que diu el tècnic de l'Ajuntament. Normalment el tribunal quan entres, quan són coses més contextuals del propi plec. Però quan són coses tècniques, valoracions tècniques, ells sempre s'agafen a la discrecionalitat del tècnic.
D'acord.
I és el que van fer. O sigui, nosaltres ja esperàvem aquest no del tribunal. O sigui, era un pacte tèric, però que l'havien de fer per poder arribar a contenciós, si no
haguessin
pogut arribar.
És a dir, que el Tribunal Català de Contractació entén que la consideració que va fer el tècnic o els tècnics municipals a l'hora de valorar si la vostra empresa, com les altres, superava aquesta criba inicial, era una interpretació correcta.
Exactament.
Vostès ara presenten una denúncia pel contenciós administratiu al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya davant d'aquesta resolució del Tribunal Català de Contractació. A partir d'ara, què pot passar o com ho valora o com ho ha de valorar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, això?
Bueno, nosaltres aquí dintre de tot el que posarem dintre d'aquesta nova denúncia intentarem exposar el que hem exposat amb els diferents recursos que hem fet tant al Tribunal com explicacions que hem fet al propi Ajuntament.
Sí.
I ho intentarem defensar amb algun punt més que tenim guardat de coses que hem vist que no han complert amb tota la legalitat de la formalitat d'aquest concurs.
Com, per exemple?
Nosaltres vam declarar dintre del propi concurs que si ens ho demanaven, quines parts eren confidencials de la pròpia oferta nostra. I nosaltres vam declarar les parts que pensaven que eren confidencials.
D'acord.
I a l'hora de fer l'informe tècnic, el tècnic de l'Ajuntament va publicar un capítol nostre, que era l'instal·lacions, sencer, quan el vam declarar que era confidencial.
D'acord.
I això tampoc es pot fer.
És a dir, formalment no es pot incorporar en una anàlisi tècnica aquells conceptes que en el seu moment...
Públic, exacte.
En un document públic, aquells conceptes que han estat qualificats de confidencials a l'hora de presentar l'oferta.
Exacte.
És així.
I com això, doncs, hem vist moltes més coses d'aquestes, és per això que els nostres advocats, que el regidor ha dit que és una cosa com molt habitual, no? Que les empreses grans fem això. Jo li haig de dir que dels anys que jo porto treballant mai és el primer que faig, o sigui, que és gratuït dir que les empreses grans sempre fem això, no, ni molt menys. No estem acostumats a fer-ho tampoc.
Vostès formen part d'OHL o no?
Sí.
No, ho dèiem perquè no ho he sentit. OHL és una empresa gran, molt gran.
Sí, però quan ha dit que les empreses grans que sempre fem aquests contenciosos, no és el cas amb el cas de serveis, no és el cas.
D'acord. I en el cas que ens ocupa, garantiu que no és el cas. A partir del que dieu, si m'extralimito, m'ho dieu, en el pensament, eh? Sí. Vostès assenyalen, diguem-ne, com ho faig venir bé, una gestió errònia d'un tècnic.
Sí.
Sí. D'un de sol?
No sé si és un de sol o són molts.
D'acord. Però enteneu, no sé. És a dir...
La part tècnica, pensem que no han sigut correctes a l'hora de formalitzar tot aquest contracte.
És a dir, per dir-ho d'una manera més gràfica i més clara, enteneu que els tècnics que han gestionat aquest concurs no han obrat correctament a l'hora de fer la valoració.
Sota el nostre punt de vista, exacte. És així.
D'acord. No han obrat correctament amb alguna intenció o no?
Això m'agradaria pensar que no. Que no. Esperem que no, que sigui sense cap intenció.
D'acord. Us ho pregunto perquè si d'alguna manera, si el Tribunal Català de Contractació ja va donar validesa a l'informe dels tècnics, sí. Si es pot afegir algun argumentari més davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, diguem-ne que afegeixi una informació que no tingués en el seu moment el Tribunal Català de Contractació com per tirar endavant aquest recurs contenciós administratiu.
Bueno, aquí hi ha dues coses. Una cosa de contenció és que, en teoria, intentarem defensar el mateix que hem vingut defensant fins ara.
Sí.
Més al punt del tema d'alguna cosa de l'oferta que hem vist, doncs, que no han sigut del tot curosos.
Sí.
I una altra cosa, que la meva empresa, en aquest cas sí, una empresa gran, estem estudiant de prendre mesures legals contra el propi ajuntament.
Mesures legals contra el propi ajuntament. Per?
Sí. Per mala praxis.
Per mala praxis.
Sí.
Tornaríem a estar amb el mateix que li deia abans. La mala praxis pot ser sense intenció o amb intenció?
Per això haurà de decidir una persona que no sé jo qui ho digui.
Ja, d'acord.
Jo et pondré la situació. Però
és a dir, més enllà d'aquest recurs contenciós administratiu que presenteu al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, o aquella es planteja el presentar una demanda, ho dic bé,
sí.
Contra l'Ajuntament per mala praxis
sí.
dels seus tècnics a l'hora de gestionar
en
aquest procés de licitació.
Sí.
Està molt, no sé si dir, si està molt decidit això o...
Al final, amb una empresa gran hi ha moltes parts que estem involucrades.
Sí.
A mi tenim un soci que també té la seva veu
exposat
sí. i estem valorant aquesta possibilitat des de la setmana passada si anar més enllà de no només el propi recurs, sinó d'anar més enllà. I estem valorant. Jo crec que en dues setmanes sí ho tindrem ja decidit per veure què fem.
D'acord.
Estem recopilant també informació de diferents coses, d'aquest departament d'un històric de concursos que al final només ha quedat sempre una empresa i, bueno, estem recopilant molta informació.
Que al final només ha quedat una empresa que és l'empresa?
Sí, però no només amb el nostre procés de licitació, sinó amb més concursos sota aquest paraigües de departament tècnic, que hi ha
D'acord.
Més concursos que només queden empresa sempre.
D'acord. Ara, esclar, des del seu punt de vista, òbviament, aquest procés tira endavant, des del punt de vista dels oients, de la ciutadania, ara, esclar, ens venen aquelles mateixes preguntes al cap que li fèiem al regidor Monasterio. Si pot haver-hi una demanda oberta contra l'Ajuntament per mala praxis en el concurs de licitació de l'empresa de neteja, si hi ha un recurs en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per, diguem-ne, qüestionar la sentència del Tribunal Català de Contractació, però de moment el contracte de neteja està signat i pot continuar endavant. Això és així.
Sí, i tant.
Això és així.
Sí. Això seguirà el seu curs i quan d'aquí 4, 5, 6 anys algú decideixi, doncs llavors serà el moment que sí que l'Ajuntament de la Ciutat tindria un problema, perquè tindria o treure un concurs amb una maquinària ja comprada, que això és el difícil de gestionar, però bueno, això ja el futur ja dirà.
És a dir, vostè dona per entès, com ens apuntava també el regidor, que en qualsevol cas la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i també aquest procés que poden vostès obrir de demanda contra l'Ajuntament per mala praxi trigaran anys a resoldre's.
Sí, sí, així sí. És, així és. No, no, i el que nosaltres no volem ara és intentar endarrerir més que Sitges pugui estar neta d'una vegada.
Però entenen que hi ha aquí alguna cosa que no els convenç i que poden exercir el seu dret a qüestionar-ho a través del que és un recurs i a través del que és una demanda.
Exactament.
És així.
Amb aquest pas estem ara mateix.
D'acord. Us veu... Vaja, tenim aquell punt de sensació de que us veu decebre molt en el seu dia.
Yeah. Molt, perquè presentem moltes ofertes cada setmana, però quan presentes una oferta treballada de 2 anys, on has parlat amb associacions, amb el tema dels sindicats, amb els propis polítics de tots els partits que van parlar abans d'explicar el plec, o sigui, vam fer una feinada amb diferents escoles, amb el Tegar per participar amb nosaltres, el tema de la deixeria, paperets perquè de tot el reciclatge de paper aniria per ells, el tema de la colla de diables pel tema de que el que traguessin del reciclatge que una part aniria per pagar pirotecs. Havien fet una tasca tan de camp que no l'havien fet mai, que quan veus que tu has treballat tot i per una decisió que no la considerem justa et descalifiquen, i no només a nosaltres sinó a tothom, doncs et quedes una mica decebut de dir què he fet malament.
Clar, és que parleu d'una manera com si, potser m'equivoco ara, però aquella sensació personal de... I vostè hi tenia una il·lusió aquí.
Sí, una il·lusió que en el fons anava en contra meva, que després havia d'estar cada dia passant per Sitges i la gent que em coneix em diria: Marcos, estàs tu aquí amb l'empresa i això continua igual de brut, que això era un
ja. Sí.
De responsabilitat.
Bé, li passarà a l'empresa actual si poses clar, i a l'Ajuntament també, bé, ja s'ha vist, no?
Sí, el que passa que, clar, que segur que no estarà el gerent de la companyia, no estarà passejant cada dia per Sitges, com jo, les meves filles al col·le cada dia.
Ja. Sí, que no li xiularien les orelles tan sovint, en el cas que passés, eh? Exacte. Marcos Gordaliza, gràcies per estar aquí matí amb nosaltres. Sí, en algun moment aquest procés de noves informacions, doncs us agraïm la benentesa en poder atendre el nostre requeriment d'informació, que és el que ens interessava aquest matí, precisament, i després d'haver escoltat el regidor Jaume Monasterio. Moltes gràcies de nou.
A vosaltres per donar-me aquest problema.
Gràcies. Adéu-siau, bon dia.
Adéu-siau.